No estoy enamorada de ti.
He estado con Ana. Estoy enamorado de ella. Llevamos un año viéndonos.
¡Hacemos todas las cosas que suele hacer la gente cuando folla!
¿Te gusta chupársela?
¡Sí!
¿Te gusta su polla?
¡Me encanta!
¡Te corran la cara!
¡Sí!
¿A qué sabe?
Sabe igual que tú, pero más dulce.
Todas usáis seudónimos para creeros que sois distintas. Para no avergonzaros cuando enseñáis el coño y el ojete a unos desconocidos totales.
Esto es aparte.
Nos conocimos hace un año.
Te equivocas, chica.
¿Te has acostado con ella?
Vuelves a acercarte a ella. Te lo juro. Te mataré.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem començat forts, eh?
Una mica, sí.
No sé, imagino que parlarem d'afers de parella, de situacions així una mica complicades en les relacions...
Sí, per aquí va la cosa, exacte. Sí, més o menys es pot deduir el que sentíem, que bé, són relacions de parella, en definitiva. Per ser precisos, avui dedicarem el cinema a la xarxa a parlar de la gelosia. La gelosia com a tema. En moltes de les seves manifestacions, perquè la gelosia no té només una arrel, poden ser en molts àmbits de la vida. La gelosia pot venir des de l'àmbit professional, de l'àmbit sexual, evidentment, de l'àmbit amorós, cultural, etc. Aquí el que sentíem, doncs, certament era un tema de relacions de parella o sentimentals. La gelosia, clar, té una font en la possessivitat humana, en aquesta com necessitat estranya cultural, en definitiva, de l'exclusivitat, de considerar que hem de posseir en exclusiva la persona que diem estimar. I quan aquesta persona potser vol compartir amb algú més, doncs aleshores això ens trasbalsa i ens sentim insegurs i a vegades ens menysprem a nosaltres mateixos, i per això doncs reaccionem alguns violentament, d'altres d'una manera doncs sentint-se molt frustrats. Aquesta pel·lícula que sentíem ara, un fragment, era Adults... la pel·lícula es diu Closer, i aquí es va estrenar amb el títol de Closer entre adults consentidors. És de l'any 2004, no és gaire vella, és del Mike Nichols. La feien Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts i Clive Owen. I ofereix una perspectiva de la gelosia, aquesta pel·lícula, doncs amb un garbuix d'amors creuats. Farem un croquis d'això, no?, de com en va la cosa. Ens trobem amb un home, que és el Jude Law, i una dona, que és la Natalie Portman, que s'enamoren. Ell, però, s'interessa per una altra dona, que és la Julia Roberts. Aquesta segona dona també s'interessa per ell, però veu que és la tercera en discòrdia i, per evitar que la troca s'emboliqui, doncs es desmarca. Aleshores, ell decideix jugar amb tot plegat i fa que s'emboliqui amb un amic seu. La Julia Roberts s'emboliqui amb un amic seu. I s'emboliquen, però, clar, s'emboliquen tant que llavors la Julia Roberts s'interessa per l'amic i l'amic per la Julia Roberts. Per tant, el que havia de ser un joc, la cosa es complica molt més. El que passa és que, malgrat que això s'ha complicat, la Julia Roberts continua estant enamorada del Jude Law, i el Jude Law continua estant enamorat de la Julia Roberts, i ja tenim el sarau muntat. Una altra pel·lícula, una altra perspectiva de la gelosia, ens l'oferia la pel·lícula L'edat de la innocència, del Martin Scorsese, de l'any 93. Aquí tenim un home que és el Daniel Day-Lewis, doncs que, incapaç de ser conseqüent amb la societat que ell desaprova, i a més incapaç també d'anar-se amb la dona que estima, doncs no fa ni una cosa ni l'altra. I la dona que estima és la Michelle Pfeiffer. I el que passa és que aquí entremig de tot plegat apareix una tercera dona en discòrdia, que molt manipuladora, que mou els fils.
Tú me diste el primer atisbo de una vida real. Y luego me pediste que siguiera viviendo otra falsa. Nadie puede soportar eso.
Yo lo estoy haciendo.
Si lo que usted más desea es lo único que no puede tener.
Hay otra mujer.
¿A quién traicionaría? ¿A todo su mundo? ¿O a su corazón? Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer, el director Martin Scorsese le invita a experimentar La edad de la inocencia. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder.
¿Quieres que me entregue a ti?
Y la voz de Nuria Espert.
Entrégate a mí.
La edad de la inocencia.
L'edat de la innocència, que pertany a l'etapa en què Michelle Pfeiffer feia papers d'època que li van donar notorietat, com per exemple les Amistats perilloses.
Ah, això, i tant. Sí, és que va ser la seva millor època, l'època d'esplendor de la Michelle Pfeiffer. Bé, potser perquè van coincidir un bon grapat de bones pel·lícules i amb bons directors que van doncs enriquir la seva carrera com a actriu. A l'edat de la innocència era una pel·lícula preciosa de Martin Scorsese, com hem dit, i ella fa el paper de la seva vida, està esplèndida en aquest paper. Però venia de fer Madame de Tourvelle a les Amistats perilloses. I també eren els anys aquells que havia fet Els fabulosos Baker Boys, que és una pel·lícula encantadora, o també Frankie i Johnny amb l'Al Pacino. De manera que és la gran època de la Michelle Pfeiffer. Ara escoltarem un fragment d'una pel·lícula que es diu La buena estrella, del 1997, de Ricardo Franco, que és un director que va morir prematurament als 48 anys. I aquí tenim un altre vessant de la gelosia a través de la figura d'un ex que torna. Això ja passa sovint. Un ex que torna, en aquest cas, torna de la presó, ha estat a la presó. I el que es troba és que estem parlant de l'Antonio Resines, que fa el senyor que viu amb la Maribel Verdú, i el Jordi Mollà, que és el que surt de la presó. I aleshores, esclar, el senyor Mollà es troba que la senyora Verdú doncs està amb el senyor Resines. I aquí doncs la cosa es complica moltíssim, perquè resulta que el senyor Resines no dona a la senyora Verdú, com que és impotent, allò que el senyor Mollà li pot donar.
Por lo visto tú ya te has aclarado, así que...
Rafa, yo te quiero a ti.
Pero te acuestas con él.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque a él también le quiero.
Marina, eso es imposible.
¿Qué es imposible?
O le quieres a él o me quieres a mí.
Porque es imposible. A mí me pasa.
Bueno, yo me voy.
Espérame, que me viste y voy contigo.
No hace falta. Prefiero ir solo.
Rafa, Estrella también es hija mía, espérame.
Doncs ens acaba d'il·lustrar amb la situació d'aquesta pel·lícula, La buena estrella, on trobem a la Maribel Verdú, que estima els dos, estima l'Antonio Resines, també estima el Jordi Mollà, que d'altra banda, en aquest cas, la maltracta. Un Antonio Resines que estima per la seva banda la Maribel Verdú, però que no la pot tenir sexualment, i en Jordi Mollà, que s'aprofita de l'amor de tots dos en benefici propi.
Sí, sí, per dir-ho d'una manera neutra, clar, és una situació en la qual hi ha un personatge que és el Jordi Mollà, que a part del que es diu que la maltracta, és un personatge molt violent, doncs és un vividor, perquè s'aprofita de la situació. El company de la Maribel Verdú doncs és conscient de la seva situació, se l'estima, però guarda silenci, se n'adona de tot, però calla. I l'altre treu benefici d'aquesta situació. El que passa és que ella, el que diu és cert, ella doncs estima l'home amb qui viu, però se l'estima d'una manera amical, no passional. I a més no hi vol renunciar, perquè se l'estima de debò, vol continuar sent la seva companya, però també estima profundament l'amant. I és perquè cada home li dona a ella coses diferents i aleshores doncs no vol renunciar a cap de les dues. És una perspectiva de l'amor i de la gelosia. Un altre angle de la gelosia ens el va oferir Luis Buñuel l'any 1953 amb una pel·lícula mexicana que es deia El. I trobem aquí un home casat que arriba al paroxisme absolut amb la seva gelosia, fins al punt de convertir la vida de la seva dona en un infern.
¿Qué te pasa, Gloria? ¿Te ocurre algo?
No, ¿por qué?
No sé, pareces preocupada.
¿Yo? No, al contrario.
¿Al contrario qué? No pregunte, padre. Son secretos de enamorados.
¿Con qué enamorados, eh? ¿Qué te parece, Francisco?
Que envidio a Raúl.
¿Y por qué no lo imita?
Es tan difícil, señora.
No para una persona como usted. Me imagino que no hay muchas muchachas solteras capaces de resistirlo.
Es usted muy amable. Pero la verdad es que yo tengo un concepto bastante personal sobre el amor.
Por ejemplo.
No creo en el amor preparado. En ese que, según dicen, nace con el trato. El amor surge de improviso, bruscamente. Cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse.
Bueno, eso que tú dices es el flechazo. El amor que hiere como el rayo. Nada recomendable.
El rayo no nace de la nada, sino de nubes que tardan mucho tiempo en acumularse. Ese tipo de amor se está formando desde la infancia. Un hombre pasa al lado de mil mujeres y de pronto encuentra una que su instinto le dice que es la única. En realidad, en esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones, los deseos de la vida anterior de ese hombre.
Bueno, hijo, pero el amor no siempre es recíproco. ¿Y si ella no te quisiera?
Tendría que quererme.
Vaya, no te creía tan romántico. ¿Qué opina usted, padre Velasco?
Pues yo opino sobre el amor que este pavo está muy bueno.
Fantàstica aquest fragment de la pel·lícula El, de Buñuel, i també interessant com un tema com la gelosia, que segurament tractat per algú altre o d'una altra manera, hagués resultat simplement un fulletó, i en canvi Buñuel va saber convertir-ho en una gran pel·lícula que fins i tot va arribar a guanyar el Gran Premi al Festival de Cinema de Cannes.
Sí, certament. És així, perquè és una pel·lícula formidable, El, de Buñuel, però és que algú que no ho conegui podria pensar que, tractant-se d'una pel·lícula mexicana, és un fulletó, i el tema es presta, si vols, perquè ja sentíem els diàlegs, i però no, la pel·lícula és una pel·lícula exquisida de Buñuel, que tracta el tema molt bé, amb unes interpretacions fantàstiques d'Arturo de Córdoba, que era un grandíssim actor, i la d'Elia Garcés, i és una d'aquelles pel·lícules que de visió obligada, si es vol, algú es vol endinsar en la filmografia de Luis Buñuel. El film aquest, doncs, mostra les dimensions d'una gelosia patològica, fruit d'un trastorn paranoic, fins al punt de confondre, doncs, els deliris amb la realitat, que és el que porta a aquest home. De fet, és molt difícil raonar amb una persona així, perquè queda atrapada en el seu món mental, i per més que li diguis, és difícil.
No raona.
No. A més, tot són emocions, i és molt difícil lluitar contra això. Ara tancarem el cinema a la xarxa retornant una mica la pel·lícula amb què hem obert, que era Closer, però amb una cançó de la banda sonora de Closer. Direm adeu a aquesta mirada a la gelosia amb una cançó de Damien Rice, d'aquella pel·lícula, que es diu I Can Take My Eyes Off You.
Doncs fins a la propera sessió. Gràcies, Víctor.
A reveure.
And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. 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 I can't take my eyes. And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the the breeze most of the time. And so it is. Take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind till I find some